Pisalva també qüestiona la decisió del govern de traslladar l'escoleta de Caimari al nou Col·legi Ses de Veres, que no ho va tenir en compte i no té les instal·lacions indiquen adaptades, si en canvi l'escoleta que els mestres sí que les tenia modernes i adaptades gràcies a les inversions, informa el Pi de Salva. Amb aquesta informació i recordant quanta informació de servei que roman tancada la circulació per prova esportiva la carretera entre Campos i Serràpita i també que hi ha tres circulatoris entre Llubí, Sineu, Maria de la Salut i Santa Margalida per prova ciclista, clavem aquest butlletí horari de les 11 del matí a IB3 Ràdio. Més informació a les 12. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui començam nova temporada, a partir d'ara de les 11 a la 1 a IB3 Ràdio, amb més hores de continguts i amb una primera hora de programa destinada a espais d'educació i criança i també a temes d'adolescència. La segona hora del programa anirà destinada a la participació especialment dels infants i també a continguts lúdics per aprendre jugant. Avui, a més, tenim una especial tornada a l'escola i a aquesta primera hora tractarem molts temes. Parlarem sobre com crear una comissió d'inclusió a una escola o institut. També tindrem tertúlia per parlar dels reptes del nou curs i espai juvenil, on descobrirem com és l'experiència d'estudiar a una universitat internacional. També, com sempre, tindrem diferents iniciatives, en aquest cas relacionades amb educació i criança, per aquest mes de setembre. Preparats? Idò, arranca, No Venim a Manual. Ara que s'acosta l'inici del curs escolar, és un bon moment per tornar a parlar d'una iniciativa que a poc s'està obrint camí a diferents escoles i instituts, les comissions d'inclusió. El curs passat en varen parlar Nelia Sánchez Oviedo, membre de la comissió d'inclusió de FAPA Mallorca, que ens va explicar que la idea d'aquestes comissions era donar veu a les famílies amb infants que tenen necessitats de suport educatiu per impulsar accions que ajudin en els seus centres a donar resposta a les necessitats reals de l'alumnat en néixer i les seves famílies. Avui han tornat a convidar-la, ara que arrenca el curs, per recordar què són exactament aquestes comissions, per què poden ser útils, com se poden formar dins una MIPA, també quines experiències s'han vist fins ara i també són moltes preguntes per saber com poden connectar les comissions en la federació per compartir idees, rebre suport i posar en marxa projectes. Nelia, benvinguda, com estàs?
Hola.
Bé, anem a començar una miqueta perquè hem donat molta informació, anem a centrar-nos. Anem a recordar què és exactament una comissió d'inclusió i quin paper pot tenir dins una MIPA o dins una comunitat educativa.
Bueno, yo creo que el principal objetivo de la Comisión de Inclusión es poder incluir a las familias que tienen hijos con necesidades educativas especiales, que muchas veces no se ven representadas por las asociaciones de familias, ya que tienen unas necesidades distintas y que no todas las familias conocen si no han tenido un hijo con necessitats educatives.
Clar, és un altre, aportar una altra mirada, no?
Exactament.
Molt bé. Ara que han dit comença el curs i moltes AMIPAs fan assemblees, se reorganitzen, quines passes s'haurien de fer per posar en marxa una comissió d'inclusió en el seu centre? Pot partir l'iniciativa d'una sola persona, per exemple?
Sí, es muy sencillo. Simplemente cualquier persona que sea, o bien porque tiene un hijo en esta situación, o simplemente cualquier familia que, aunque no tenga ningún hijo con discapacidad, pero sí tiene la inquietud y quiere promover este tipo de iniciativas, pues simplemente es ponerse en contacto con la Asociación de Familias, con la Junta Directiva, formar parte de ella y crear esta comisión. Y a partir de ahí, intentar detectar las necesidades que están teniendo estas familias y el alumnado con estas características para poder ayudarle y para poder fomentar la inclusión en todos los aspectos educativos.
Com han dit, Nélia, tu ens vares visitar fa un any per parlar-nos precisament d'aquest tema i heu inspirat a centres, no? Alguns ja han començat a fer aquestes comissions. Quin tipus d'activitats o projectes s'han començat a fer?
Bueno, hemos conocido que se han hecho algún proyecto de sensibilización, de visibilización, que nos parecen súper importantes. Además, hecho desde las familias, no desde profesionales, o incluso del mismo alumnado, que es el que mejor puede reflejar lo que pasa en un aula o cómo se sienten ellos en las aulas. Y bueno, sobre todo también nos está llegando cada vez más a FABA Mallorca, cada vez más asociaciones de familias nos hacen consultas sobre la inclusión, porque les falta mucha formación, ¿no? Muchas veces te llama una asociación haciéndote una consulta, pues... pues a una familia, bueno, a un alumno le han quitado un APT, porque ¿cómo la podemos ayudar? Porque realmente no saben ni siquiera cuál es el significado de un APT y no saben cómo poder ayudar.
Están una mica perduts.
Sí, y nosotros creemos que entre las iniciativas que se están lanzando y de cosas muy interesantes que se están haciendo, pues poder conseguir unir estas distintas comisiones de inclusión para que se puedan compartir este tipo de cosas y poder llevar a cabo en diferentes centros educativos.
D'acord. Aquí en el programa hem parlat amb alguna d'aquestes comissions d'inclusió a nivell d'escola i, a més de contar-nos la seva experiència, han coincidit en comentar-nos que és molt important la implicació de les famílies, per una banda, i també la col·laboració amb el centre educatiu.
Claro, es que la comunidad educativa es más fuerte cuanto más unida está. Evidentemente, las familias también necesitamos el apoyo de las personas que están dentro del aula y su profesionalidad. Entonces, yo creo que es muy importante ir todos juntos de la mano para lograr el objetivo común, que es la inclusión de todo el alumnado.
I Nélia, per la teva experiència, tant com a mare com a membre d'una comissió d'inclusió, quins són els aspectes sobre els que necessiten més ajuda les famílies i en els quals podrien col·laborar aquestes comissions? Parlaves abans una mica d'aquesta falta d'informació, no? A vegades.
Muchas veces la falta de información, cuando se encuentran que bueno, que no tienen los recursos, que no saben exactamente cómo pueden hacer para conseguirlos. Cuando, por ejemplo, en actividades extraescolares o en los comedores no pueden participar porque tampoco están los recursos, no saben a quién se tienen que dirigir. Y al final siempre ha sido familias que se encuentran muy solas y muy aisladas y creemos que todo en comunidad puede ser mucho más fácil de resolver. No puede ser que el mismo problema esté en muchos centros educativos y no haya una solución común.
I clar, també està l'experiència de pares i mares que potser ja han viscut segons quin processos i que podrien, no?, ajudar dins aquesta comissió, que aquesta és l'idea, no?
No, la idea és esta, claro, porque si ya hay iniciativas que han funcionado, pues la idea es compartirlas y que las puedan desarrollar en otros centros y estas familias que ya llevan un recorrido y que a lo mejor a nivel individual han tenido que enfrentarse a la administración, reclamaciones, pues con esta experiencia unirla y facilitar el camino a las que empiezan.
Una de les dificultats, però, que de vegades hi ha quan se creen aquestes comissions, també associacions de pares i mares en general, és implicació de les famílies, no? Hi ha famílies que ja tenen molta feina en el seu dia a dia, també que viuen situacions complexes o que simplement no troben el moment. Com animaries en aquestes famílies a participar, a implicar-se, a fer una passa? ¿Por qué crees que vale la pena?
Bueno, vale la pena porque al final es verdad que el camino a veces es lento y tedioso, pero al final se van consiguiendo pasos. Y si conseguimos implicar a toda la comunidad educativa y no trabajar de manera aislada o luchar por cosas de manera sola, es muchísimo más duro que hacerlo con un colectivo. Cada vez las familias, aunque no tengan hijos con discapacidad, son más conscientes de las barreras que hay para otras familias, porque siempre pues un compañero de clase ves que dices, bueno, ¿cómo puede ser que no participa en ninguna actividad extraescolar? O ese niño no se puede quedar en el comedor porque no tiene un monitor especializado o no tiene ninguna persona asignada. Entonces, todo eso al final las familias cada vez son más conscientes de esta realidad. El tema es que quizás no saben que, cómo pueden ayudar, porque es algo que se escapa de su realidad. Y yo creo que para eso pueden estar las comisiones de inclusión y, bueno, y la comisión de inclusión de FAPA Mallorca para poder ayudar en todo lo que podamos i hacer el caminito un poquito más fàcil.
I tornem a acabar amb informació pràctica. Com poden dirigir-se a la comissió d'inclusió de FAPA les famílies que vulguin impulsar les seves pròpies comissions en els seus centres o compartir idees? Trobaran informació a través de la plana web, per exemple, o xarxes?
Exactament. Pueden acudir a la pàgina web i allí encontrarán toda la información y los contactos para poderse poner en contacto con nosotros para que les ayudemos en cualquier cosa.
Molt bé. I de moltes gràcies, Nelia, per gràcies tornar una vegada més a parlar-nos d'aquest tema.
Gràcies i enhorabuena a totes les comissions d'inclusió que estan fent un treball increïble.
Comença un nou curs i, com sempre, és un bon moment per veure quins reptes tenim damunt la taula en matèria d'educació. Alguns són més recents, com la revisió de la digitalització a les aules o la irrupció de la intel·ligència artificial. I d'altres són els mateixos de sempre, com la relació entre famílies i escoles. Avui, per parlar d'aquests temes, tenim una taula molt variada. Ens acompanyen professors que també són pares, com en Noelia i en Javier. Bon dia.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Hem de dir que en Javier, a més, forma part del col·lectiu d'associacions de pares i mares. També tenim mares, en Vicky, en Adori i en Malen. Hola.
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 I alumnes de diferents edats. En Joel, que té 12 anys. Hola.
Hola.
Na Emilce, de 13.
Hola.
Na Núria, de 15.
Hola.
Na Sara, que acaba de finalitzar el batxillerat. Sí, ja.
Hola.
I na Eduard, que ja és universitari.
Bones.
Bones. Bé, amb tots vosaltres volem repassar alguns dels temes que hem mencionat i començaríem parlant sobre la digitalització a les aules, sobre aquesta revisió que s'ha fet. És un tema, a més, que ha estat de debat i d'actualitat en els darrers cursos. Primer se va revisar l'ús dels mòbils i després se va reobrir la discussió sobre quin paper han de tenir realment les tecnologies dins l'aprenentatge. En el cas de Balears, de fet, aquest curs ha decidit limitar-ne l'ús en els primers cursos de primària. Anem a començar parlant d'aquest tema amb els professors, en Javier i en Noelia. Vosaltres com heu viscut en els darrers anys els canvis que hi ha hagut pel que fa a digitalització, recordant també que varen tenir la pandèmia, que va suposar un abans i un després. Com heu viscut? Contau-nos un poquet. Vinga, Noelia.
Bé, a les aules el que hem viscut és que s'ha digitalitzat l'aula, l'han dotada de pissarra digital, de Chromebooks, i a nivell personal, com a mestra, he viscut un canvi positiu, en el sentit de que l'alumnat ha tingut accés a unes plataformes digitals, a unes eines digitals que li han donat poder millorar un poquet el seu rendiment acadèmic, no? Amb altres recursos, amb altres metodologies. A l'hora d'avaluar també he vist un canvi que està positiu, perquè no només avalues com tradicionalment. Les eines digitals te permeten fer una avaluació
de recursos.
Sí, molt més atractiva. I a més, jo crec que també és com una garantia en el moment que l'alumnat pot disposar d'aquest recurs digital. És una garantia de fer la feina. No vull dir que tingui èxit la feina, perquè moltes vegades no la té, però tots i totes tenen ganes de fer feina.
La motivació.
Totalment.
Molt bé. Anem a la teva banda, Javier. Tu més has estat durant uns anys assessor de tecnologia, no? Sí. En els centres. Tu quins aspectes, quan a Noelia, has vist més positius i quins altres pots ser no tant?
Jo veig un aspecte positiu. Si tornàs a veure una pandèmia, segurament en el món educatiu no passaria com el va passar en aquell moment. Dit això, com que no en són conscients, se m'ho han obert altres problemes que en aquell moment no teníem, perquè no estava tan desenvolupada tota aquesta digitalització. Bueno, anem progressant i ara estem amb aquesta revisió. Jo crec que s'han obert portes que no pensàvem Tema xarxes socials, tema utilització dels dispositius fora de l'aula, que ens han de replantejar, i s'ha disparat el tema dels mòbils, no? O sigui, per una banda, jo crec que hem anat fent el que s'havia de fer, però ara veure que no ens podem aturar aquí i dir, ah, bueno, si hi ha una pandèmia, està resolt. No, perquè se'ns han obert altres
vies. S'han obert altres fronts al ficar la tecnologia dins l'aula.
Que no tenien controlats, perquè ha anat com a massa bé. Jo fa 5 anys feien cursos a 200 i els 200 pràcticament no sabien res, no? I ara tothom sap fer una videoconferència, sap compartir un document, etc, etc. O sigui que hi ha una part positiva, però no ens aturem aquí, hem de seguir, no?
Molt bé, anem a seguir parlant ara amb els alumnes, que tenim aquí de diferents edats. Començam amb els més joves, Joel. Com ha estat el contacte que has tingut en tecnologia a l'aula? Quan va començar?
A ver, yo diría que comenzó en tercero o segundo, que al, bueno, en tercero, que no sé, teníamos un par de horas de Chromebook que nos enseñaban a hacer presentaciones, formularios, documentos, un poco de Gmail, pero poca cosa más.
Els altres, més o menys, a partir de quin curs? Tu, per exemple, Emilce, recordes?
Quinto.
Cinquè, Núria?
També, per ahí.
Primero de la ESO.
Cinc o sis de primari van començar.
És a dir, els més joves van començar ja, ho veiem una miqueta abans, i la relació que heu tingut amb la tecnologia al llarg de l'escolarització, per dir-ho així, com ha estat?
A ver, también mucha pizarra digital, luego, sobre todo, muchas presentaciones y trabajos en grupo, individuales, con Canva, con, luego también...
Però quins aspectes, diríem... han estat més positius, com els hi demanaven, i quin pot ser altres aspectes no tants d'aquesta...
Haber ayudado a la comunicación con los compañeros y los profesores, porque le envías un Gmail al profesor, ya te lo dan, de hecho, cuando los conoces te dan su Gmail, por si tienes alguna duda. Luego también te ayuda mucho organizarte, con el Classroom va muy bien, y, bueno, esas dos cosas.
Aspectes positius, i de l'altra banda?
Negativos, distraerse mucho. Estás en clase, siempre, por ejemplo, en trabajos en grupo, siempre nos dan dos cromos y siempre hay uno que se pone a hacer el trabajo y el otro que está haciendo un poco de trabajo, juego, un poco de trabajo, juego, y se va distrayendo todo el rato.
Esa distracción.
También es que a veces, como a la hora de entregar trabajos, hay algún problema con la wifi y cosas así, pues no va bien.
Errades, ¿no? De tecnològiques.
Sí, les errades tecnològiques i també en el fet de les assignatures de números, que van molt millor amb paper i llapis per tenir-ho més en el cap.
Vos ha passat que de vegades vos han enviat una feina, diríem, en format digital, que potser no era necessari que fos en format digital?
Sí.
Sí?
Sí.
Anem a les famílies, vinga, perquè aquí tenim mares. Estàvem intentant revisar els aspectes positius i els que no són tan positius d'aquesta introducció de la tecnologia a les aules. Vosaltres, en conjunt, quins beneficis pensau que ha dut la digitalització i quins aspectes pensau que no han estat positius per ara? Ens han dit organització, comunicació com aspectes positius i com a negatius, distracció. Distracció, per exemple.
Per exemple, jo penso que en positiu... més eines, més recursos, també això, la planificació que han xerrat, però, per altra banda, se despisten molt. Se despisten molt. Ah, també una altra cosa. Duen menys cosites a la motxilla. Ah. Dus el Chromebook i ja està, i no pesa tant, però bueno, també te fan fer coses a mà, que jo trobo que està bé, també, perquè te queda molt més fixat en el cap. Si ho escrius, no? No només tecletjar i tic-tic-tic-tic. No sé, és que... Jo som molt pro-tecnologia, però, clar, amb mesura.
Amb mesura.
Amb mesura.
Home, jo m'ho pareix que és vera que la tecnologia ha millorat. Jo, per exemple, me'n recordo que feia les feines a màquina d'escriure i quedaven superfeix, ara tots són dibujitos, temites... El que passa és que en l'intel·ligència artificial s'ha perdut un poquet la subjectivitat de la feina i ja no són ells totalment.
Aquest tema de la intel·ligència artificial l'afegirem ara, que ja l'està apuntant de malent. Vicky.
Mira, jo penso que vivim en un món tecnològic i ells viuran en un món tecnològic i han d'aprendre a emprar totes les eines ben emprades. El tema és que a partir de la pandèmia, com ha dit en Xavier, molts varen tirar a la piscina sense saber nedar. I aquests nits n'hi ha qualcú que ha après a nedar tot sol i n'hi ha qualcú que va en un pol d'aquella manera. Se despisten, no tenen clar què poden fer i què no, no tenen clar que és perillós i que no, però la tecnologia és important. Vull dir, han de saber emprar-la. El que s'ha d'ensenyar, com i quan.
Clar, alguns experts el que han criticat també és que la tecnologia s'ha introduït de manera com molt generalitzada, per dir-ho així, fins i tot en edats on potser no era necessària, per exemple, un aula d'infantil, i que en algun cas, a més, s'ha acabat convertint en una finalitat en si mateixa, surt de la tecnologia, en joc de ser una eina més per l'aprenentatge. Tu què penses, Javier, d'aquesta visió com a docent?
Mira, jo ara vos posaré un exemple. Jo he viscut el primer patinet, eh? Quan vaig veure el primer patinet, vaig flipar. Ostres, un patinet, això és... I com jo... la societat també, hi va haver un boom de patinetes, tothom tenia patinetes i mil patinetes, fins que hi ha hagut un moment que ha passat, pues que s'ha tingut que pagar una normativa,
una regulació.
Pues amb això jo crec que passa en moltíssimes coses, no? En els primers cotxes pues devia passar el mateix, en els patinetes, en les bicicletes, pues un carril bici, pues en la tecnologia mos ha passat això. Varen veure un moment allà on ho necessitàvem perquè pareixia que era el fin del món si no ho manejaves, i les empreses, l'administració, tot, pues, ho varen volcar tot allà sense preveure què és el que podria. I ara que fins i tot és nen petit, ja tenen mòbil i estan, és quan ens hem donat compte que hem fet massa via i ara pues, hem de frenar. No? I jo crec que estem en aquest punt. O sigui, que és superbo que parlem de quin és el bon ús de tot això, no? Ara comentàveu que no, s'enduen el Chromebook o un ordenador a casa. Sí, però fins en quin punt nins de quart, de cinquè, tenen la necessitat de dur-se'n un ordinador a casa? Tenim controlat el que fan en l'ordinador a casa? Tenim tots els temes que poden veure ja controlats? I d'ahir, jo crec que ara estem en aquesta fase.
Home, jo trobo que, per exemple, la tecnologia està molt bé, però si, per exemple, estan tan dependents de la tecnologia que, per exemple, se'n van a un lloc on no tenen wifi i és que no saben com actuar perquè és que estan enganxats en el mòbil.
Clar, clar, és que aquí hi ha molts, molts temes. Parlem de competència digital. O estàveu posant tots que entenc que penseu que la competència digital s'ha de treballar en els centres d'una manera o una altra, sí, no?
Sí.
D'acord, i doncs no m'ha de demanar-vos com s'ha de treballar aquesta competència digital. A vegades els experts ens han exposat que no fa falta emprar pantalles per treballar la competència digital. Després és vera que arribam a cursos més avançats, secundària, batxillerat... Vinga, la pregunta que vos faig, en què poden ser útils els ordinadors, en què no... com ho faríeu servir? Qui vol aportar idees? Vinga, Eduard.
Una cosa que ha dit abans la Núria, que és que hi ha algunes assignatures o algunes disciplines més científiques que va millor fer un paper, estic completament d'acord. Per tant, hi ha coses que va millor fer en paper i hi ha coses que va millor fer en ordinador. Per aventura, els temps de redactar a mà algun tipus de text no t'aporta gaire més cosa, segons quines edats també, és a dir, si estàs començant a aprendre a escriure pues no ho saps, perquè no saps escriure, però segons a quines edats a lo millor sí que és més convenient fer alguna cosa amb ordinador, com pugui ser una redacció, per així no invertir tant de temps escrivint a mà.
Vinga, seguim, que ha funcionat i s'ha de seguir impulsant i que no?
Jo crec que el que s'ha d'impulsar és la iniciativa a fer coses distintes. Per exemple, jo el que m'agrada dels adolescents és quan tu els fas una pregunta i encara que se'n vagin en el mòbil a cercaró, és crear aquesta corolla. I jo crec que hem d'insistir per aquí.
La curiositat.
Que tinguin la curiositat de posar en marxa projectes i coses i això els desenvoluparà a ells. Mentre que si els adolescents, sobretot, el que fan és jugar en el mòbil, jugar, i no hi ha cap tipus de corolla que vagi més enllà de conèixer la realitat que tenen, doncs ens estem estancant. I aquí és on ve fins i tot els moments que, com a pare, has de dir, no, ara fora mòbil i m'on anem a passejar, m'on anem a jugar a futbol, m'on anem d'excursió, perquè fins i tot els hi crea una ansietat, no? El que deia, de que no hi ha wifi, no? Pues això és el que dèiem de l'exemple del patinete. Si tu tens el patinete i l'emplees per tot, quan te diuen, has d'anar a tirar els fens, què fas? Pues agafes el patinete per anar a tirar. I li diuen, no pots anar amb el patinete. No, si no, tardaré més. Perquè mos hem acostumat a un ritme que no és ideal. Però,
clar, han de recular potser en alguns aspectes, no?
Sí.
Jo voldria dir que la competència digital hauria de ser una assignatura obligatòria, perquè ara mateix és una optativa segons quins curs d'ESO, obligatòria i a totes les etapes. No vol dir que un nen de 4 anys li posis una pantalla davant, perquè bueno, segons diuen el tema de maduració no els hi va bé. Però des de petits han de començar a conèixer com funcionen les coses. Sense pantalla...
Clar, una cosa és donar-se per ells, l'altra explicar.
Amb informació. I quan... madurativament estan en condicions, que jo no sé quina edat és, sí que han de començar a saber emprar l'ordinador. Perquè si tu li poses un ordinador davant per fer un dibuix, però no li, el que dèiem antes, no li dones les normes, no li dius que és perillós, que no ho és, que se pot fer, que no se pot fer, això no em porta a fer-ho, l'estàs tirant a la mà sense saber nedar, o li estàs donant un patinet sense saber conduir. I hauria de ser obligatori a totes les etapes. I quan més millors, més profund. Perquè han d'aprendre a comunicar-se amb l'administració, han d'aprendre a cercar feina, han d'aprendre a fer un currículum. Totes aquestes coses les hauran de fer de forma tecnològica, sí o sí.
I tornem a fer una passa més, anem a tocar aquell punt que ja deien amb Alen, que és intel·ligència artificial. Si tenim damunt la taula el tema de la revisió de la digitalització, també tenim damunt la taula la intel·ligència artificial. Hem de dir que cada cop està més present a les nostres vides i que en el principi preocupava bàsicament pel plagi, no? Que els alumnes la fessin servir per fer els deures, per fer una redacció, però tot això ja va molt més enllà. Molts joves ja l'utilitzen gairebé per quasi tot. Diuen que han viscut un abans i un després, tant a nivell acadèmic com a nivell personal. Per tant, què ens replantejam davant tot això? Profes, començam amb vosaltres. Què penseu vosaltres de la IA aplicada a l'educació, tant com a recurs per professors com a eina que utilitzen els alumnes dins l'aula? Na Noelia, t'envia tu la pregunta, Javier.
Mira, jo vos posaré el meu exemple. Jo fa 15 anys, pràcticament, gràcies a les xarxes socials, concretament a sentir a Twitter, pues vaig tenir una revolució a nivell de formació. No anava a un curs, però aprenia de companys que anaven publicant, etc etc. Ara mateix Twitter és mort, en aquest sentit, però ara estic vivint una segona revolució aprenent gràcies a la IA. Amb això que vull dir, que cada època, cada temporada té les seves oportunitats, i jo crec que és una oportunitat. El que passa que l'art d'entendre bé, art de saber com funciona, t'has de formar, i no tothom pues, o té el temps, o vol, o això, no? Dit això, jo convido o intent ajudar els meus alumnes perquè l'empleïn precisament per això, perquè sigui una eina,
no?
El que deien antes del patinete. Estic ensenyant com anar amb el patinete, primer els ensenyo que no sigui elèctric, després ja li ensenyaré que sigui elèctric, i després, quan ja compleixi les normes i sàpiguen com funciona, pues ja podràs anar pel carrer tu tot sol, no? Pues això jo crec que hauria de ser així, en la medida de lo possible.
Digues, Joel.
A veure, jo creo que antes de usar la IA para saber si lo que te está diciendo es verdad o se está equivocando, hay que tener una cultura general y conocimientos, saber hacer resúmenes, saber hacer esquemas, y yo creo que se tendría que empezar a usar primero o segundo de eso, cuando ya tienes unos conocimientos, sabes si se puede equivocar, pero antes de eso también, como decíamos antes, que con las pantallas tú puedes enseñar sin tener la pantalla delante, después de tener los conocimientos que te enseñan a usar la IA y después la utilizas. Pero la idea no es prohibirla, porque si no, da como más ganas al estudiante de, ay, quiero hacer trampas. O sea, que sea como una IA, como dice Javier.
Que le enfocan como una IA y no como...
Sí, no como algo malo.
D'acord.
Sí, que no pregui que els alumnes diuen oh, vaig en plaça ja perquè el profe no sap que existeix
i vaig a fer aquesta redacció i passarà per meva i l'ha
no,
fet seia.
I adelantes per la dreta i li dius no, mira, jo sé el que et seia, te vaig ensenyar jo a tu en plaça ja.
Però clar, aquí està apuntant un tema interessant, en Joel, que és, també ha dit coneixement. Tenir cultura abans, coneixement. Què penseu d'això? Què necessiten els al·lots per emprar la IA? Què penseu vosaltres? Què fa falta? Perquè és molt intuïtiu. Li faig una pregunta i ja està. Però, realment, per poder-la emprar bé, què necessiten?
Pues tienen que saber cómo buscar por Google las fuentes que son fiables y comprarle información.
Contrastar.
Eso.
No quedarse amb el primer que te diu la IA, no? Què més?
Sí, investigar i contrastar informació perquè sempre s'equivoca un poc.
Tu, Sara, que l'uses sovint, que trobes? Vinga.
Sí, lo que han dit, no?
Per la gent que sigui pressosa, si tu li demanes a la IA sàcame les fuentes, te treus els fons de
també important. De sí.
Per tant, no fa falta que te matis a cercar Google, perquè, o sigui, seria equivalent, però si ets encara més pressós, li dius de dónde he sacado esto, i t'ho diu.
Jo penso personalment que la IA molt serveix per completar moltes de les feines, tasques educatives i també per inspirar, que és important, que a vegades te pot trobar un poquet estancat, un poquet aturat o aturada, i te pot inspirar un poquet, no? Ben emprada, crec que s'ha de tirar endavant. És la realitat que tenim. Hi ha una altra.
Jo volia afegir que penseu que és vera que s'equivoca, i jo crec que s'equivocarà, però que de cada pic, o sigui, va aprenent de lo que li anem dient. O sigui, anirà millorant a poc, no? De fet, va millorant perquè ja treuen altres nivells d'IA, no? O sigui que mos haurem d'adaptar sí o sí a lo que hi ha.
Sí, jo m'agradaria dir, sobretot pels més joves, perquè els més grans ja ho tenen més present, que han de pensar que l'IA no és una persona que te contesta. L'IA és un programa que recull tota la informació que pot, la ordena i te la presenta. I molta informació falsa, no veràs o incorrecta a internet.
Te la recull l'IA.
I l'IA la recull i te la presenta. I el que diu Eduard, ha de cercar els fons. El que jo empre, te posa la llista de fons directament. Te diu, això està estret d'aquí, 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 d'aquí. Tu te'n vas en aquesta pàgina i pots mirar si és una pàgina fiable o no. I això ho han de saber. I crec que hi ha molts que no ho saben. O no ho tenen present o no se'n recorden.
Sí, perquè és molt fàcil que te posi... Se ja diu, segons els experts, o els experts afirmen que... Bla, 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 bla. Després te fiques a la font i és el periódico de fulanito.es.
Clar, de vegades li has de demanar a la mateixa IA que analitzi la informació que ella mateixa t'ha donat. No? A menys si et certa...
Quiero que
dudes
de tu respuesta.
Ai, perdona, m'he equivocat, no?
Perdona, lo del perdona, m'he equivocat, jo me l'amo ja moltes de vegades.
Quan... També és una mica aduladora, de vegades.
Sí, exacte. Vull dir, o sigui, mira, això que m'has dit no és vera... perdona, m'he equivocat, resulta que... i me molla una altra cosa.
Clar, han de tenir en compte que a més també hi ha versions diferents i versions de pagament i gratuïtes que també hi ha diferents, i això és important també comentar-ho, i que moltes vegades els lots tindran accés a les versions de no pagament.
Sí, però ara, per exemple, les versions gratuïtes amb ChatGPT-5, la gratuïta ja està...
Van pujant els nivells.
Sí. El que passa és que vos hem de... Ens hem de posar les piles perquè això ja està aquí i va avançant. És a dir, qui no emplei les xarxes i la IA se quedarà obsolet. És que totalment.
Molt, molt interessant, perquè són molts temes els que estem tocant avui. Gairebé tots han anat relacionats amb la tecnologia. I ara hem d'anar a un clàssic, que també s'havia de posar damunt la taula, que no el podem oblidar, que és... un altre repte de tornar a l'escola, que és la relació entre famílies i escola. Aquest tema també ha de sortir. Penseu que ha anat millorant la relació entre famílies i escola? Contesteu tots sí o no?
Sí.
Depèn.
En Joel ha dit que sí, argumenta una mica.
A ver, no sé si os acordáis que hace un mes o dos, cuando estábamos en el colegio, hicimos una serie de charlas de autismo, y todo el mundo se implicó, los profesores vinieron aquí a explicarlo, los profesores pues ellos son de su parte, el colegio, luego también los padres aportaron, los mismos alumnos participaron en las charlas y yo creo que sí que ha ido mejorando con el tiempo.
Tu tens una experiència positiva, sí, en que tota la comunitat, sí, educativa s'ha implicat.
Trabajamos juntos, sí.
A treballar junts, per tant, té aquesta experiència positiva. A mi, amb els altres, és que heu fet... quina experiència teniu?
Jo, depèn, depèn. A nivell d'infantil i de primària, jo crec que sí. No? Que hi ha un... s'estableix un vincle. Ara, a mesura que van arribant els alumnes a 5è, 6è, i ja després, quan passen a l'institut, és com que tothom diu, ara ja està, ja han complit.
Desconnectant.
Les famílies diuen, ja he fet tot el que havia de fer, ja he anat a tots els festivals, ja he fet totes les despreses que toca. Ara, a ESO, que ho fan altres, no? I el que veiem és que quan passen a ESO, hi ha com una... separació, no?
Però s'ha suavitzat aquest vot en els primers cursos d'ESO? Ara, el primer i segon d'ESO són més semblants a 5è i 6è de primària que abans?
El primer d'ESO sí, pot ser que sí, que els professors estaven un poc més pendents dels nens i iniciaven més la conversa amb la família. Jo ara, per exemple, a 3è i 4è d'ESO, la conversa la iniciava jo. Però a primer d'ESO sí que és vera que el professor t'enviava correus i te deia que trobes, molt bé, i tot això.
Bé, i de què proposau per millorar la relació família-escola, ràpidament?
Comunicació.
Comunicació.
Correus. Sí, no, més informació.
Correus electrònics.
Recíproc.
Sí, jo també...
empatia.
Sí, empatia, i que abans ho ha dit en Xavier també, que no mos vegin que nosaltres anem a jutjar, sinó que nosaltres el que volem és acompanyar, ajudar i per millorar l'educació dels seus infants.
Jo també diria, fer-se de Samipa o de Sampa. Sí. per demanar els nostres drets, no? Per poder informar i rebre aquesta informació, no?
Molt.
Que molt de pits et centres és que no ho saben, no?
I donem a conclusions, vinga, perquè hem posat molts temes damunt la taula. Comença un nou curs. Què voleu aportar després del que han comentat? Qui vol comentar alguna cosa? Com... què penseu que haurien de tenir en compte per començar bé aquest curs? Vinga, podeu dir una paraula, una frase?
És que la meva ja gran.
Felicitats.
La meva ja gran.
Que faci que s'esforcin,
sí,
tots. Eh?
Sí, sí.
Jo diria, reflexioneu... O sigui, quin és el motiu per el qual acompanyeu i ajudeu els vostres fills i filles quan estan a infantil i primària? Idò... si el motiu és acompanyar-los perquè cresquin i se formin com a persones, no hauríeu de fer el mateix a secundària, que és la mateixa etapa, o sigui, és una altra etapa, vull dir, però és el mateix principi.
Molt bé.
És que saps què passa? Que la meva filla sempre està molt bona. Entonces no m'han cridat ni he tingut que anar per allà, claro.
Tanta sort, no? Molt bé. Voleu aportar alguna cosa més? Hem parlat de tecnologia.
No és lo mismo poner una pantalla adelante que enseñar-te-la a usar.
Ah, d'acord, molt bé.
Sí, sí, igual,
sí,
no?
Jo penso també que no tenir por a començar i tenir noves històries, que potser les anteriors no han estat del tot bones o han creat una expectativa diferent cap endavant.
Molt bé, energia positiva.
Sí.
Ment oberta i esperit...
constructiu.
Crític.
Crític, sí. Molt bé.
Superimportant.
Jo diria intentar gaudir del viatge, eh? És un viatge que tenim i en les eines que tenim.
Jo diria que hem de preparar en aquesta generació per viure en el món que els tocarà viure.
Molt bé. Idò, moltes gràcies a tots per participar en aquesta tertúlia. Hem de fer un descans ara, trobeu?
Sí. Sí. Sí.
TV3 Ràdio és entreteniment. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Està Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Com és l'experiència d'estudiar a una universitat internacional? És molt complicat aconseguir una beca? Avui ho sabrem gràcies a Alejandra Martín, a qui tots ja coneixem perquè ha estat tertuliana de No venim amb manual des de 6 anyets, i que després d'estudiar el batxillerat internacional a SOMPAX, el curs passat va fer el primer any d'un doble grau d'enginyeria aeroespacial i mecànica a Princeton. Aquests dies la tenim a Mallorca i aprofitam per entrevistar-la. Bon dia, Alejandra, com estàs?
Hola, bon dia.
Quant de temps?
Sí, molt de temps.
Amem, abans de contar-nos un poc la teva experiència d'aquest primer any, volem que ens expliquis un poc la teva història. Nosaltres ja la coneixem en el programa, però pots oients. Tu quan vas decidir que volies estudiar a l'estranger?
Jo me penso que ja fa bastant d'anys, en el principi de l'ESO, jo ja sabia que volia estudiar de fora. No tenia clar exactament el que volia fer, però sabia que volia estudiar de fora per, només per l'experiència d'estudiar.
De viure, no?
Sí, de viure en un altre país, conèixer algo diferent.
Molt bé. Clar, el que passa és que moltes vegades estudiar a universitats de prestigi o internacional pareix que és un somni molt, molt llunyà i també difícil d'aconseguir, sobretot per les despeses que suposa. És molt complicat gestionar o sol·licitar una beca a universitats estrangeres. Tu com ho vares fer?
Jo he de clarificar que el que jo tinc no és exactament una beca, és una ajuda financera, que vol dir que quan tu entres a la universitat te demanen pues, la renda dels teus pares o quan fan els teus pares o quan de dobles tens, i en base a això te diuen, pues, t'ajudarem amb tanta quantitat de dobles. I això, especialment a Princeton, és una de les universitats que ofereix més ajuda financera que, i per això considero que és molt bona universitat en aquell sentit. O sigui, realment no era algo separat d'agafar una plaça, era venir amb allò.
D'acord, és a dir, miren la teva situació i aporten allò que consideren que no
Exacte.
Tens. I com ho vas fer una mica, tu?
Vols dir obtenir la plaça?
Aconseguir una miqueta una plaça en aquesta universitat.
Sí, vale. Primer he de clarificar que és, o sigui, és una suerte. O sigui, no hi ha un mètode...
No és fàcil.
No hi ha un mètode establecido que jo pugui dir has de seguir aquestes passes i entraràs segur. Això mai ho pots saber. Bàsicament va ser fer, o sigui, ho has de tenir clar des d'un bon principi que vols fer l'esforç de fer això, perquè és un esforç, o sigui, has d'invertir tota la teva vida durant uns anys en això.
Perquè
o sigui,
hi ha requisits exigents,
claro,
no? Acadèmics,
claro.
Per
sí,
exemple.
Sí, també extraacadèmics. O sigui, les notes, el que facis acadèmicament és una part, però els interessa més que fas, qui ets tu a part dels teus estudis. O sigui, obtenir bones notes a l'escola es dona per fet. És més el que fas de fora, si fas esports, si fas instruments, si has fet recerca, si has escrit un llibre, si has participat en un programa de ràdio. Tot això és important per ells. Per això vull dir que és una decisió que has de prendre, de que vols invertir tota la teva vida durant uns anys a fer allò.
Un objectiu.
Sí.
Molt bé. I després m'imagino que papers, molts, no? També.
Moltíssims. Moltíssims de papers, clar. Tot, o sigui, hi ha una pàgina web que se diu Socomon App, que són tu sol·licites a les universitats, i allà has de, bàsicament, plasmar tota la teva vida, fins en aquell punt. O sigui, que has fet en tots els àmbits, premis que has guanyat, o sigui, premis i reconeixements, activitats extracurriculars, també hi ha redaccions que has d'escriure, que no són redaccions qualsevol, són com quin moment de la teva vida t'ha fet la persona que ets avui. I has de tenir una capacitat d'escriptura creativa i molt que te faci destacar entre la resta, perquè pensa que igual apliquen 80.000 persones i tots amb notasses, amb... Clar, això ja se dona per fet i has de tenir una manera de destacar.
Complicat.
Sí, sí.
I bé, tu ja has fet el primer any d'universitat. Sí. Com ha estat aquesta experiència? Que t'ha cridat l'atenció?
Pues m'ha encantat l'experiència. O sigui, ha estat... Bueno, estic claríssim que és la millor decisió que he pres anar a estudiar allà, perquè una de les coses que més m'agrada és la comunitat i la convivència. O sigui, a Princeton és obligatori el primer any viure, bueno, el primer any i el segon i no sé quants, viure a la universitat. O sigui, tenen una sèrie de residències dins la universitat i tots els alumnes viuen allà. I és una cosa super... Ha estat un impacte per jo el viure amb tots els meus companys de classe. Vas per qualsevol lloc i te trobes a gent. És com una miniciutat, un poble on vivim tots. I no sé, està molt bé, això m'agrada moltíssim, m'agrada la comunitat, moltíssim.
Ha estat difícil? Has hagut d'estudiar moltes hores?
Sí, sí.
Temps lliure, però també...
Exacte, temps lliure, però he de dir que... Perquè tinc poques hores de... Bueno, no tinc poques hores de classe, però menys que l'institut, però he de fer moltíssima feina diària, perquè si no és que no...
T'has d'organitzar bé.
Sí, totalment.
Molt bé. Idò, jo ara t'ho vull demanar consells.
Vale.
Tu ja has viscut aquesta experiència. Si ara un jove que ens escolta li agradaria plantejar-se aquesta opció, tu quin consell li dones, tant a ella o a la seva família?
Vull donar un parell de consells.
Vinga,
el primer, seria tant ser realista com que tingui confiança en si mateix. O sigui, això no és una cosa que depengui de tu com a persona o que determini si tu ets millor o pitjor estudiant per... O sigui, si entres o no, no vol dir que tu siguis millor o pitjor estudiant, perquè això depèn més de les altres persones que han aplicat que de tu mateix, i també de lo que estiguis cercant del perfil que estiguis cercant la universitat enguany. O sigui, jo podria, potser, no haver entrat enguany, i l'any passat sí.
Uh-huh.
I després, que siguis realista en aquest sentit, però a la vegada que no te desmotivi tot això, perquè jo, evidentment, he rebut moltíssims de missatges de la gent que m'envoltava de segons qui, no? Que me deien, bueno, hay que ser un poco realista, hay que ser un poco... Com que això és només de pel·lícules...
Com que era un somni, no ho podies aconseguir.
I sí que se pot, o sigui, hi ha moltíssima gent de Mallorca que ha entrat a universitats d'aquest tipus i no has de ser un multimilionari de Xina ni res, o sigui, pots ser un estudiant normal de Mallorca i entrar. I després, el segon consell, que ja és més per la vida dins la universitat, que t'organitzis, o sigui, estudiar a diari, perquè si no, no se pot treure.
Home, si has estat fent l'esforç durant aquests anys, imagina que ja t'has preparat una mica per s'organitzar, perquè si
claro.
no dones sí. temps. I de cara a l'idioma? Perquè, clar, has de xerrar tot el temps amb un idioma que no és el teu idioma matern.
He de dir que has de ser molt obert a cometre errors, perquè jo, o sigui, clar, no és el mateix fer classes d'anglès que després ficar-te en un entorn on la gent xerra amb anglès, no només en el context de classe, sinó pues, com a amic, com a tal, que és un anglès diferent, i jo hi ha moltíssimes expressions que no coneixia, moltíssimes paraules que mai havia sentit, i has d'estar còmode demanant i còmode no entenguent les coses i sí, per millorar.
Molt bé. Alejandra, que interessant.
Gràcies.
Tornaràs un altre dia.
Claro.
Quan vinguis de vacances.
Sí. sí.
Molt bé. Moltes gràcies.
IB3 Ràdios. Participació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Diumenge 7 de setembre viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a IB3 Ràdio.
Són ses festes, ses festes.
El dia menor que serem a la plaça del Carme des de les 12 del migdia fins que toquin les dues.
Són les festes de Gràcia.
Vos esperam per celebrar junts les festes de Gràcia, les festes d'amor.
Ma,
Marta Sampas, si tinguessis un bar, què li posaries de nom?
No ho sé, què li posaria? M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Sampas, Bar.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí pot llençar.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo. Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No te vols obrir aquí, Xiu Xiu, eres teu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I després de tenir entrevistes, especialistes i tertúlies, arribant ja al final de la primera hora de programa, dedicada especialment a educació i criança, i avui, més concretament, a la tornada a l'escola. I ho fem amb propostes d'iniciatives vinculades precisament amb educació i criança que arrenquen amb el nou curs. Començàvem en el terreny educatiu parlant sobre les sessions que oferirà aquest curs per tots els nivells educatius la plataforma del voluntariat de les Illes Balears. Maria Manera, tècnica de formació i sensibilització de la plataforma, ens ha explicat en què consistiran i com apuntar-s'hi.
Des de la plataforma oferim sessions informatives per a tots els nivells educatius. La novetat d'aquest any és el programa Jo també transformo, per a primària. Els infants treballen valors com la solidaritat i l'empatia i acaben amb una activitat artística que s'exposarà a les nostres oficines al desembre i durant tot el 2026, coincidint amb la setmana i l'any internacional del voluntariat. A secundària, batxillerat i estudis superiors oferim les sessions que és voluntariat i participar per transformar, amb dinàmiques perquè l'alumne descobreixi què significa ser voluntari i com pot col·laborar amb entitats i canals de participació. Finalment, per al professorat, donar suport i coordinació amb entitats socials per impulsar projectes d'aprenentatge i servei. Per reservar sessions, només cal enviar un correu a la plataforma de voluntariat a l'adreça formació@plataformavoluntariat.org.
Continuem parlant de la primera trobada d'escurs per aconseguir entorns escolars segurs i saludables perquè infants i adolescents puguin anar a l'escola a peu o en bici i que s'ha durat a terme aquest mes de setembre. Ens ho conta Isabel Escartín, coordinadora del projecte d'entorns escolars segurs i saludables de FAPA.
Ara que falten pocs dies per començar el nou curs, moltes famílies ja pensaven en les presses, els nervis, els embossos per anar a l'escola, en les entrades i sortides col·lapsades de cotxes, amb aquesta sensació d'inseguretat i perill per deixar que els nostres fills i filles vagin a l'escola amb tranquil·litat a peu o amb bici. Però sé que el curs ho fa indiferent. Dia 24 a les 5, a FAPA, tenim la primera trobada d'aquest curs en les associacions de famílies que vulguin aconseguir uns entorns escolars més segurs, més tranquils i més saludables. Ja duim un parell de cursos treballant aquest tema en el grup de treball d'entorns escolars segurs i saludables, juntament amb Vianants Mallorca, perquè creiem en la mobilitat activa i segura com a eina pel benestar físic i emocional dels infants i joves. Si voleu un canvi en el vostre entorn escolar, vos podeu inscriure a la nostra web papamallorca.org i definirem estratègies d'accions conjuntes per aconseguir aquest canvi. Perquè si poguessin triar, creus que els infants voldrien embossos o anar a peu amb bici amb els seus amics i amigues?
I a què més també arrenquen els tallers psicoeducatius d'habilitats socials impulsats per l'associació Asperger de Balears, com ens ha explicat Eva García, presidenta d'aquesta associació.
El 16 de setembre començaran els nostres tallers psicoeducatius agrupats d'habilitats socials i els d'autonomia, amb l'objectiu que la persona amb autisme o TEA, que va ara que grups, pues aprengui a manejar-se de dins la societat. Sàpiga diferenciar si t'enganen, si no t'enganen, si s'arriben de tu, un poc flexibilitzar per poder conviure amb els altres i també pues, a saber manejar les situacions com us trobam diàriament i tot això ho farem fins al mes de juny. També farem sortides d'oci i espero que ajudi a tothom.
Tots aquests tallets se fan a partir de 6 anys fins de 8 o més gran i se divideixen per edat escolar, interessos i el nivell de TEA. poden enviar un e-mail a info@aspergerbaleares.org. I si són socis, els hi enviem un qüestionari, i si no ho són també i se volen anotar, se poden apuntar perfectament a tot el que facem.
I acabam, dins l'àmbit de la criança, amb una activitat gratuïta que ens arriba des de l'espai familiar de la Fundació Sant Joan de Déu, que és un taller sobre la comunicació en parella després de ser pares, que impartirà aquest mes Inés Adán, psicòloga experta en mindfulness i fundadora d'Espacio Matriz Mallorca, i que ens ha explicat quins punts s'hi abordaran.
Buenos días. Vengo a contaros sobre el taller que estaré impartiendo en Spy Familia el día 17 de septiembre a las 5:30, llamado Comunicación en pareja después de ser padres. En este taller abordaremos los cambios por los que pasamos las madres y los padres después de la llegada del bebé, tanto en la relación de pareja como en la relación con uno mismo a nivel de identidad. Hablaremos sobre cómo llegar a acuerdos, evitar y gestionar los posibles conflictos, y cómo podemos comunicar todo esto desde una comunicación lo más asertiva posible. Trabajaremos con técnicas de role-playing y mediante escritura terapéutica para poner en práctica todo ello. Así que podéis apuntaros al taller, ya sea de forma presencial u online, en surveysocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Os esperamos a todas y a todos.
Com heu comprovat, comencen moltes iniciatives i propostes aquest mes de setembre. Nosaltres ara donarem pas als nostres companys informatius i després continuarem en la segona hora de No venim amb manual en continguts lúdics per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents.